Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició, el número 116. Com sempre, tenim molts i molts temes dels quals parlar en un programa atapeït que comencem ara mateix i ens ha d'omplir aquests minuts radiofònics en el transcurs dels pròxims instants. Una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau, en nom, com sempre, de tots els meus companys d'equip. Avui ens quedarem fent el seguiment de la reunió de l'ICAT que tractava sobre el possible increment de la tonyina roja del Mediterrani. Doncs els pescadors tonyinaires catalans es van quedar en un pam de morros, com diem a Catalunya, perquè l'ICAT no va prendre cap decisió. Sí, en va prendre una, deixar les coses com estan. Avui parlarem amb un indignat Juan Serrano, director general del grup Balfegó, sobre aquest tema. En l'argot mariner ens donaran a conèixer el Joan Argentó i el Rafael Martí la funció d'atracar a la mar, que no té res a veure amb el delicte que es pot cometre en terra, doncs. En el Rancho Bor sabrem com es preparen les millors galeres rostides i a l'acordió del Grumet els protagonistes seran la Companyia Elèctrica d'Arma. El nostre petit homenatge en aquesta ja legendària banda catalana. El tema La Mediterrània se'ns mor. A la secció del Norai marxem cap a Sant Carles de la Ràpita. Parlarem amb Àngeles de la Riba, capità de port de Sant Carles Marina, que ens donarà a conèixer aquesta infraestructura. L'Aurora Requena, des de Plàncton, ens parlarà d'un paisatge meravellós, el delta del Llobregat, amb un gran interès natural. I el Manel de Ramon, en la secció de l'Arxau, marxarà cap al Museu Marítim de Barcelona. Allí s'ha trobat amb Olga López, de l'Oficina de Projectes, que ens parlarà sobre el llibre sobre les drassanes de Barcelona. Per tant, benvinguts al nostre Blau Marí. Gràcies per ser-hi. Comencem de seguida.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
La setmana passada parlàvem amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, que ens mostrava cert optimisme, però a la vegada també ens demanava que ens prenguéssim amb prudència les possibilitats que tenia el sector tonyinaire català i tot el sector tonyinaire que d'alguna manera actua a la zona del Mediterrani, de que s'ampliessin les quotes de captura de tonyines degut als bons resultats que s'havien produït pues, en totes les mesures que s'han aplicat en els darrers anys en busca de millorar l'estoc de l'espècie. Avui volem parlar amb Juan Serrano novament pel fet de que aquest positivisme suposo que ha canviat i a la vegada perquè ens doni explicacions del que va passar en la reunió de l'ICAT celebrada a Sud-àfrica, on precisament no es va acabar produint aquesta aprovació, aquest increment de l'estoc o de les captures per al sector tonyinaire. Juan Serrano, gràcies per atendre'ns novament i benvingut a Blau Marí.
Muchas gracias a vosotros.
Què és el que va passar, Juan? Parlàvem amb vostè la setmana passada i per una banda sí que tenia optimisme, suposo que vostè es recolzava amb tots els arguments que tenia el sector a la mà, però per altra banda també ens demanava prudència i de fet ara entenem el perquè d'aquesta prudència, no?
Bueno, hay intereses muy, muy complejos y contrapuestos dentro de los 24 países que están de los 48 dentro de la comisión 2, de la subcomisión 2 del atún rojo, ¿no? Por un lado, los intereses de todos los países en su totalidad del Mediterráneo, Turquía, Siria, Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos y, cómo no, España dentro de la Unión Europea. Pero por otro lado estaba la postura de Damanaki, de Europa, la que nos representaba, y que a pesar de los informes científicos, esta mujer ha hecho bandera de que en el atún rojo las cosas van a ser como yo diga y como yo quiera. Tenemos que recordar que la señora Damanaki hace, en el 2010, nos quiso meter el atún rojo en CITES, ¿no? Y ahora, evidentemente, por más que haya una evaluación en el 2012 que diga que el atún se está recuperando y que se podría aguantar 28.000 toneladas de TAC para cumplir con el convenio de ICAT, pues ella sigue con la suya. Solo escucha, evidentemente, a un grupo de ambientalistas que la rodean y sigue haciendo de las suyas. En una reunión que mantuvimos con ella, pues dijo que ella quería seguir la recomendación del comité científico y que ella quería luchar por la credibilidad de ICAT, a lo que nosotros le hemos dicho que por qué no lo hizo en el 2010, ni siguió el consejo de los científicos que decían que el atún no tenía que entrar en CITES, ni apostó por la credibilidad de ICAT porque la desprestigió diciendo no hablemos nunca más de atún en ICAT, a partir de ahora hablemos de atún rojo en CITES. ¿Por qué hizo usted eso? A lo cual no contestó. Y ahora estamos en las mismas, porque nos enganchamos en que el comité científico, a pesar de decir que el atún está bien, dice que hay incertidumbres, ¿vale? Y con el tema de las incertidumbres que no existían en el 2006, cuando entramos en el plan de recuperación y nos bajaron los tags, sí existen ahora. Y además, en el informe del comité científico aparece la palabra incertidumbre 14 veces, cuando en el 2006 o el 2008 solo aparecía una vez. Y dice que por culpa de esas incertidumbres, el comité científico recomienda un TAC en torno al actual. ¿Y qué es eso de un TAC en torno al actual? Pues bueno, le dijimos al delegado de la Unión Europea, al que ha dejado la señora Damanaki en Ciudad del Cabo, que preguntase al presidente del comité científico qué significaba un TAC en torno al actual. Si 500 o 600 toneladas significaba un TAC, 600 toneladas de aumento significaba un TAC en total. Pero se negó en rotundo, falta de transparencia, a pesar de estar todos los Estados miembros apoyando esa pregunta. ¿Qué tuvimos que hacer los europeos? Decirle al delegado de Marruecos, por favor, pregunte usted. Y entonces el delegado de Marruecos pregunta, 500 toneladas estarían dentro de lo que ustedes dicen en su informe, que es un TAC en torno al actual? A lo que contesta el presidente del comité científico, que exactamente 500 toneladas sería estar en torno al TAC actual, con lo cual no veían preocupante un aumento de 500. Incluso, dijo el presidente Josu Santiago, que hasta un 5% el comité científico entendía que era estar dentro dentro del entorno del TAC actual. Entonces le decimos al presidente de la delegación europea, oiga, ¿por qué no pide usted al menos esas 675 toneladas? Y nos dice, no, Europa, los Estados miembros nos han dicho que no podemos subir ni un kilo. Mentira una vez más. Los Estados miembros dijeron al presidente de la delegación, dijeron a la señora Damanaki que actuasen dentro del plan de recuperación. Y actuar dentro del plan de recomendación de recuperación significa seguir las recomendaciones del comité científico. Y estas 675 toneladas, que evidentemente no paliaban seguramente muchas de las necesidades, pero sí que ayudaban en estos momentos que el sector está tan deprimido, sí que ayudaban a llevar unos ingresos, unos euros a los hogares. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así la señora Damanaki? Pues bueno, nosotros acusamos a esta señora de dejar indefenso al sector pesquero, de no hacer caso a los Estados miembros, de no hacer caso al comité científico y de importarle nada, de nada, los organismos internacionales en los cuales estamos actuando como ICAT.
Por tanto, no valió de nada tampoco que, bueno, no va costar, tampoc va servir de res que, a més d'aquest sector al que donava suport al govern espanyol, hi donessin suport altres governs de l'arc mediterrani, no? Per tant,
de todo el arco mediterráneo. Pero tienes que pensar que Europa es muy fuerte, que puede hacer una llamada y llamar a un ministro, pongamos por ejemplo de Marruecos, y decirle, oiga, si usted pone una propuesta de subida de TAC para que la apoyen el resto de países y me deja mal, a lo mejor le prohíbo las importaciones de otros productos. ¿Quién sabe? Hay tantos intereses dentro de distintos países y es tanto el poder que tienen a la hora de negociar Japón, Europa, Estados Unidos o Canadá, que al final el resto de partes contratantes que hay en el CAT tienen que callarse la boca y agachar la cabeza, a pesar de estar deseando un incremento de cuota. Es muy complejo, el negociar a muchas bandas. Por otro lado, tenemos a Turquía, que decía, bueno, vale, ok, a 500 toneladas o 600 toneladas, pero yo quiero que se abra la clave de reparto donde yo tengo un 4,5% y quiero tener un 6 o quiero tener un 7, ¿no? Con lo cual, al final, si eso se acepta, pues imagínate, hubiésemos venido para casa con menos atún del que habíamos entrado, a pesar de un aumento de 500 toneladas. Entonces las negociaciones se hacen difíciles porque son a muchas bandas y con muchos intereses por parte de todas las partes que están ahí contratantes. Y claro, donde tenemos a una hermana aquí fuerte, con una posición firme, muy ambientalista, y el resto de partes, a pesar de querer más cuota, estamos divididos en cómo repartirnos esa cuota, pues se aprovecha esa debilidad la señora Damanaki y venimos para casa como venimos, ¿no?
Això representa un canvi, suposo que en les previsions, perquè ni els més pessimistes podien plantejar-se que la quota es quedaria tal com està.
Ni los más pessimistes. Pero lo que es más importante, tenemos el atún del oeste, donde yo les pregunto a las organizaciones ambientalistas que están todo el día metiéndose con el atún del este, que tantas medidas de gestión y de control tiene, ¿por qué no se cuidan un poquito del atún del oeste? El atún del oeste, que está actualmente con un TAC de 1.750 toneladas, el comité científico recomienda sobre las 1.000 toneladas para que haya una garantía total de recuperación del atún del oeste. 1.000 toneladas, es decir, 750 menos. ¿Nosotros estaríamos felices? ¿Por qué Europa? ¿Por qué las demás partes no se meten con el atún del oeste, con el atún de los canadienses y de los estadounidenses? Al final, yo prefiero que no nos incrementen a los europeos las 500 toneladas, pero sí que reduzcan las 750 a los estadounidenses en el bien de la especie, en primer lugar, para que se recupere el atún. Y después, porque nos quitamos del mercado 750 toneladas, porque estamos compitiendo, evidentemente, todos en el mismo sitio, y eso haría que los precios de los pescadores españoles subiesen. Entonces, ni la una ni la otra. Y además hay que tener en cuenta que hay más de 15 o 18 medidas de ordenación y de gestión en el atún del este, y sin embargo no encontramos ni una sola medida de ordenación o de gestión en el atún del oeste. ¿Por qué? Y esa es otra de las preguntas que le hacíamos, no solo a los ambientalistas, sino que le hacíamos a la señora Damanaki en primera persona y al jefe de la delegación, a lo cual dijeron que no les acusáramos de ser indiferentes ante la situación del atún del oeste, pero lo cierto es que son indiferentes ante la situación de la otra especie.
Hace pocas semanas escuchábamos al secretario de Pesca del Gobierno Central, a Carlos Domínguez, que comentava que clar, que el sector, que els pescadors necessitaven tenir una resposta positiva, donat que havien fet sacrificis i que si no es podia arribar a pensar que aquells que només es demanava sacrificis a una de les parts implicades, no? Com queda això? És a dir, quina ha de ser la perspectiva real de cara al futur en aquest sector si tot i els sacrificis no es veu recompensa?
Pues al final yo le decía a Carlos Domínguez que ha luchado con muchísima tesón por conseguir traerse 500 toneladas, de las cuales 80 serían para España, ha luchado con muchísima tesón y ha sido imposible. Y yo he dicho que el juego está dos meses antes del comité ejecutivo de ICAT. Está dos meses antes en Madrid que se reúne el comité científico y ahí tenemos que llevar a nuestros científicos y preguntar cómo y por qué. Y participar en la redacción. Y es la única manera que nos salgamos de lo que yo estoy llamando estar en el día de la marmota, porque siempre que vamos a ICAT hablamos de lo mismo. Incertidumbres, está bien, ya lo sé, pero al final los pescadores siguen fastidiándose. Yo creo que es ahí donde hay que jugar el papel esencial en el mes de octubre cuando se reúne el comité científico.
Ara és un torn a començar. De nou, totes les gestions, argumentacions per fer possible que de cara a la reunió de l'any vinent torni a ser possible aquest increment de quota.
De nuevo no, porque el comité científico está reconociendo, y además lo ha dicho públicamente, el atún se está recuperando. No sabemos ni a qué velocidad ni con qué intensidad. Y esto es lo que os pedimos, que tengáis paciencia, ¿vale?, para conocer la velocidad de la recuperación y la intensidad de la recuperación. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos despejar alguna de esas dos variables, velocidad e intensidad, porque la que está clara y ya está despejada es la variable de que el atún se está recuperando. O sea que estamos, de alguna manera, mucho mejor de lo que estábamos, sobre todo con un presidente de un comité científico reconociendo o diciéndonos estas palabras ante los 48 estados que estaban ahí presentes.
¿Com s'ha pres el govern espanyol aquesta, aquesta decisió final, és a dir, aquesta postura final delicada?
Yo imagino que he visto al secretario Carlos Domínguez, pues le he visto mal, porque ha luchado mucho. Y sobre todo dentro del seno de la Unión Europea, lo que te fastidia es de que no haya oposición por el resto de 24 países que forman la subcomisión, sino que sea tu propio negociador el que esté allí y además actuando de una forma transparente. Yo creo que están mal, ¿no? Sobre todo el que ha llevado un trabajo con gran ahínco y con gran tesón. Y el ministro, pues imagino que también porque ha prometido, como ya sabes, al sector artesanal darle más atún y esa promesa yo creo que este año no la va a poder cumplir.
Juan Serrano, director general del grup Balfegó, moltes gràcies per atendre'ns i, bueno, i esperem que al llarg d'aquest any, d'aquesta temporada, es puguen aplicar aquestes mesures de correcció per fer possible que la proposta científica que arribi a l'ICAT pugui acabar amb aquest increment de quota, no? Seria una mica canviar l'estratègia, no?
Yo creo que estamos en el punto de inflexión, solo que falta ese cambio de tendencia, porque es la única manera que reconocen los pescadores y la sociedad en general de que el atún se está recuperando es con aumento de taxi cuotas.
Juan Serrano, moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Vinga, i és l'hora de conèixer l'argot mariner i, per tant, de conèixer aquesta temporada doncs, una funció de les que es fan o es feien a les barques. Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts, què tal?
Molt aquí bé. Estem, aquí estem.
Avui, quina és la funció que mos explicareu?
Atracar.
Atracar, que no té res a veure amb un atracament, no?
No.
De robar,
com,
doncs.
Com si diguéssim, és
ajuntar.
Aparcar sí. un vaixell.
Molt bé, la funció d'un cotxe seria...
De recreo, de sí. Atracar és aparcar un barco de pesca o del que sigui.
És a dir, si ho extrapoléssim als cotxes, sí, seria aparcar el cotxe, doncs pues això seria...
Sí. Aparcar és atracar. Atracar la barca o el iate o sí. El que fos.
És a dir, que s'han de fer les maniobres, no? Sí. Habituals per atracar al costat d'una altra barca.
Sí, no? O al pantalà.
O al pantalà.
O al puesto que et pertoqui.
A la darsena, al pantalà que et toqui. I és igual que sigui per a la pesca professional.
Recreativa, com és el mateix.
És posar...
El significat és el mateix.
La barca, aparcar-la...
I també suposo que és una funció que la tecnologia també ha fet evolucionar i que deu ser molt sí. Més fàcil atracar ara que no pas abans.
Els motors ràpids, abans sí. Era molt difícil.
Però ara fan el que volen, que els ho posen hèlices transversals. Sí. I
els fan entrar de costat, no?
El món del turisme, que tenen quartos, tenen de tot per a poder aparcar.
Ara la nàutica d'esbarjo veus fins i tot iatets, no? que entren de costat.
El difícil era abans els motors d'un pisto i dos pistos que plom, motors lentos per a manejar les barques grosses, motors menuts. Allò era difícil, però avui no. I avui les barques també de pesca normalment estan aparecant.
Igual que els cotxes.
De bons motors.
No, i llavors per atracar d'una barca en una altra o també al costat dels pantalons se posen les defenses, no?, al costat, sí, per sí. No malmetre les orres de la barca i Pues bueno, pues avui, pues l'altre dia, pues fèiem la funció de barà i esta vegada, sí. Pues
l'única és... diferència que hi ha d'un cotxe a una barca és que la barca no t'hi frena. No li pots posar el freno de mà i el deixes, l'has d'amarrar encabat.
Sí. Vols dir la marxa atràs, també?
Has d'amarrar-la, la barca, no la pots deixar com un cotxe.
No, la pots, no li pots posar el freno de mà i deixar-la. Pues en esta anècdota del Rafael mos quedem. Mos veiem ara en la secció gastronòmica. Fins ara.
El ranxo a bord.
I no mos hem separat de Rafael i Joan perquè ara ve la part del ranxo a bord i, per tant, mos han de preparar un d'aquells ranxets amb color pescador, amb color mariner. Sí, Rafael, sí. Joan, avui què mos heu preparat?
Pues mira, com que ara ja es presenta l'època, pues avui farem unes galeres a la planxa.
Galeres a la planxa
tenim,
l'època bona, o rostides, no?
Ara d'aquí en endavant ja comencen
ja comença alguna
a agafar-se plenes.
Està bones.
I este mes que veien hi haurà moltes daubades i és l'època de poder menjar galera bona.
Està al febrer, està al febrer, sí. També.
Sempre hi ha la disjuntiva aquella de que hi ha qui li agraden ovades i hi ha qui
plenes,
li agraden.
Plenes, plenes, ja, home, sí, a les dues.
I es poden fer de mil maneres, però pues mira, ara per dir, hem dit a la planxa que les pots fer de la manera que
la temporada que passada, la temporada passada van fer galeres al Calderó, al Caldero,
sí,
eh?
Pues ara sí. Les farem a la planxa com si facis gamba,
com si les faigues rosti, una rostideta de galeres, no?
Sí, sí, lo que passa que pues a les galeres sanguejaràs els llavis. Que no saben menjar, però
home,
és boníssim, eh?
Ara també s'ha agafat una mica la costum de fer com fan els restaurants, que agafen,
sí,
les estisores,
les estisoretes,
sí, i tallen les vores, sí, molt bé, i així, sí, t'estalvies les enganxades al morro, no? Dels llavis i a la comissura dels llavis. Pues
és la gamba dels proves, la galera, sí.
Però tot i que...
Però el sabor el tanto que és.
Està boníssim.
Quan agafes una de bona és molt bona.
Sí.
Tot i que diuen que és la gamba dels proves, sí, o dels pobres, precisament perquè costa menjar-les, no?
Jo més m'estimo una galera que una gamba, però jo no, jo una gamba.
Bueno, bueno.
De moment.
Bueno, vinga, va. Quantes galeres necessitarem per a quatre persones, allò, una bosseta de galeres?
Si som com Juanito de Guillermo, ells en menjaran quilos, ell sol. Però lo normal és... mitja dotzena per cap.
Sí, molt bé. Sí, sí. Allò, pues 24, 25, sí, galeretes, 30...
Un quilo
algo més, eh?
Un,
sí, quilo mitja dotzena sola. En algo més?
Sí, però home clar, això és
per vermut.
Això és per davant, eh?
L'entrant.
Això és un entrant.
L'entrant l'aperitiu.
Això és un
entrant. Anem a fer galeres, sí. Vale. I acabat tu.
Això, això és un entrant. Si mos volem farta de galeres, pues ja n'han agafat 2 o 3 quilos, eh? Però ja farem un quilet de galeres i què els hi farem?
Ben rentadetes, i poses la planxa o la graella, si tens brases,
que d'això les pot, bé,
les pot... Però, bueno, dins de casa... Com ho tingues? Si, mm, si no tens la barbacoa i ho pots fer en carbó, que en carbó està molt bé, les graelles. O, si no, la planxa, tipus gamba o escamarlanc.
Molt bé.
És igual.
Igual.
Les hem de salar una miqueta, no? Sí. Suposo.
Sí. Agraïdes.
Sí, igual que es fa l'escamarlanc i... I la gamba.
Grapat de sal,
sí,
i a la graella o a la planxa.
I allò és canela,
molt bé,
rostint i menjant.
No cal ni que posessin oli.
Un raiget d'oli per damunt.
Mentre s'està fent un raiget d'oli,
no,
per damunt.
No, quan ho traus mateix.
Ah, el traureu.
Sí.
Raiget d'oli cru,
sí,
ho deixem gelar una
perquè
miqueta.
Perquè ho poses allí frigidar.
I ara, el que trobo jo, que no és un peix... per a menjar en forquilla i gabinet. És qüestió de,
és qüestió de
fer servir les mans.
De romangar-se, fer servir els didals, i si sí, no, pues, com hem dit, pues, les estisoretes per tallar les vores, i mos estalviarem algun disgust als llavis, al morro. No?
Sí. Si quan t'acostumes no et passa res. Eh?
No et passa res.
Nosaltres t'ho diem perquè estem acostumats i vas molt més ràpid.
Molt bé. Doncs avui, galeres rostides o a la planxa.
Sí.
Pues,
sí.
Rafael, Joan, hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
Vinga, adéu.
L'acordió del grumet.
I avui a l'acordió del Grumet us presentem pues bé, un tema de referència, un tema d'aquells primers de la companyia elèctrica d'Arma, encapçalada per, bueno, per una bona part de la família Fortuny, els que hi són i els que malauradament ja no hi són. El tema: La Mediterrània se'ns mor. La música instrumental sempre present en la carrera discogràfica de la companyia elèctrica d'Arma.
El Norai.
I avui ens guarden Norai a Sant Carles de la Ràpita, donat que el que farem és conèixer una de les infraestructures nàutiques més joves de Catalunya. Estem parlant concretament de la Marina Sant Carles o Sant Carles Marina, ubicat en aquesta localitat del Delta de l'Ebre, de la badia dels Alfacs. Amb nosaltres tenim precisament perquè ens ajudi a conèixer millor aquesta infraestructura Àngeles de la Riba, que és capità de port d'aquesta instal·lació. Àngeles, benvinguda al Blau Marí, moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Parlàvem de que és una infraestructura relativament jove, no?
Sí, bueno, vam començar a construir a finals del 2006, vam tindre acabat els primers amarres al 2008, que vam inaugurar, i encara ens queda la fase 2, o sigui que sí que som nous.
Quan parlem de Marina, Àngeles, hem d'entendre una infraestructura nàutica una mica diferent a un port esportiu convencional, no?
Bueno, no és simplement per dir Marina, no? Però bueno, aquesta Marina, Sant Carles Marina, s'ha concebit com un port per iots, no? Però mirant molt el que és el mimar el client i tenim en compte el client com barco i com armador. O sigui que és la concepció d'aquesta marina és totalment diferent de los ports esportius que n'hi havien fins ara.
Una marina que està ubicada a Sant Carles de la Ràpita, però concretament en un indret on podem dir que la seva protecció o la protecció dels vaixells que hi atraquen és també superior a quan pues un port esportiu pues està construït en el mar, no? Diguéssim, a la zona costanera convencional, no? També.
Sí, aquesta és una de les nostres millors coses, és que nosaltres estem dins de lo que és el port comercial de Sant Carles de la Ràpita, que està dins de la badia dels Alfacs, que és un port natural que ja quan anaven a les Amèriques, l'època de després de Colón, era un port natural, és on estaven els barcos, i està totalment protegit pel mar, o sigui, nosaltres mai tenim temporals de mar. O sigui que lo que és de protecció ja, pues, bueno, jo del Mediterrani és de les zones més protegides ja natural, o sigui que això ja lo tenim, i a més al costat del Parc Natural del Delta de l'Ebre, pues és un indret que és una meravella.
Per tant, suposo que aquells armadors que tenen els seus vaixells aquí, fins i tot podem dir que per practicar pues, la navegació pues, no cal, en moltes ocasions, i depenent del gust del client, ni que surtin a mar oberta, no?
No, si aquí, bueno, en nada, en dos minuts estàs dins de l'abadia, i quan fa, ara que ha fet llevant pues, molts de dies i en temporals i tot, pues, tu navegues a l'abadia, tens una miqueta de vent i no tens mar. O sigui que pots disfrutar i gaudir de la navegació tot l'any i, bueno, és que és un... En un indret, ja te dic, que pots veure els flamencs i les aus i tot això del Delta de l'Ebre. És un indret pues, que és poc conegut perquè bueno, pues no s'ha donat a conèixer massa, però és una meravella, és un paradís.
Quin tipus de vaixells poden atracar en les vostres instal·lacions? És a dir, eslores, tipus d'embarcacions?
Sí, nosaltres tenim amarres des de 8 metres fins a 30 metres. Vale, lo que passa és que bueno, pues tenim barques que són més petites, però no hi ha problemes. També tenim algunes, no és la nostra el punt fort, però si hi ha gent que vol tindre embarcacions més petites en el varadero amb un remolc i lo baixa per la rampa, pues també le deixem estar aquí, perquè hi ha barques molt petites i que prefereixen de tindre la barca en sec, no? I bueno, però los nostres són barcos des de 8 metres fins a 30, 30 i pico metres. Són iots a motor i a vela, n'hi ha molts de velers. I bueno, i som internacionals, no? Tenim un 35% que són gent d'Europa, d'Amèrica, d'Austràlia, de Nova Zelanda, o sigui, som internacionals. I bueno, pues una miqueta, tot l'any tenim gent, perquè lo que, bueno, de casa nostra, pues més que res, lo que és a l'estiu, a primavera, vale? Però ara pues molts d'anglesos, francesos, holandesos que estan retirats pues venen ara perquè a l'estiu fa massa calor aquí, al seu país estan bé i disfruten, gaudeixen ara del clima tan bo que tenim aquí al Mediterrani.
Per tant, hi teniu activitat durant tot l'any, durant els 12 mesos de l'any. Evidentment, a l'estiu suposo que deu estar una mica més animat, però que durant l'any sempre hi teniu clients, no?
Sí, sempre hi fem festes també. Ara al bar van fer la castanyada, al restaurant, que van vindre molts anglesos i faran una festa de cap d'any i sempre intentem de prolongar lo que és la vida a tot l'any i de tindre clients tot l'any. I pues ho estem aconseguint poquet a poquet, però bueno, va la cosa, pues va.
Quants amarratges teniu?
Ara 842 i amb la fase 2 tindrem 1.100, no arribarà a 1.100.
Els teniu tots plens actualment?
No, un 75% només. Ens ha agafat una miqueta aquesta crisi i anem lluitant, però bueno, un 75% pues, no està mal.
I amb el 75% d'aquesta primera fase d'aquests 800 i escaig amarratges, teniu plantejada una segona fase, dius?
Sí, bueno, això ja lo tenien de quan van fer, ens van donar la concessió, pues estava ja dissenyat en dos fases i sí que n'hi ha una fase 2 que ja la farem quan veiem que la cosa va bé, que n'hi ha 200 i pico amarres més i després una zona que tenim que serà per locals, per bars, restaurants, botiguetes, serveis per la nàutica, que bueno, pues n'hi ha pues, 40 locals que els ciments ja estan i bueno, pues esperem de fer la segona fase aviat, el més aviat possible.
El fet d'estar integrat en un entorn tan privilegiat i fins i tot, no sé jo si fregant pues, un entorn com la zona del Delta de l'Ebre, implica que de cara a l'explotació i de cara a aquesta concessió que teniu sigui més complicat gestionar tot aquest tipus de tràmits, Àngels?
Bueno, la veritat és que ja des de que vam construir la Marina teníem una direcció medioambiental per protegir el que és el medi ambient i fèiem anàlisis i tot de lo que és l'entorn i continuem cuidant l'entorn i fent anàlisis de l'aigua i tot. Però bueno, com hem nascut amb la protecció del medi ambient, pues no complica massa perquè ja la mentalitat que tenim des de sempre és de que som part de lo que és la naturalesa i que no podem de contaminar i hem de protegir les aus i tot l'entorn. O sigui que no complica massa, simplement pues hem nascut amb això i tot el personal està conscienciat i el que són els clients també. Els clients, si veuen qualsevol cosa de seguida, o sigui, són els primers que cuiden el medi ambient. N'hi ha una mentalització des de principi, no complica la cosa perquè és una filosofia que hem nascut amb aquesta filosofia.
Comentaves en quant a l'ampliació, en quant a la segona fase, em deies el més aviat possible o el més aviat que puguem. Quines són les perspectives que teniu de futur en la situació tan complicada a nivell econòmic que hi ha? És a dir, la gent que esteu dins del sector, com veieu els pròxims anys?
Bueno, jo esperem que no siguin tan durs com els últims, no? Però bueno, jo sembla que anem a molts de salons nàutics, no? I sembla que estigués una miqueta més animat el que és la qüestió d'amarres, la gent demana més, i pues quan farem la segona fase? No ho sé, quan estiguem segurs de que pugui anar endavant, perquè si tu tens un local i lo dones a una persona o fas la concessió, pues ha d'estar obert, no? I no pues hem d'assegurar una miqueta que pugui funcionar, o sigui, no ho sé, no tinc una bola de cristal, no tinc ni idea, però sí que al Saló Nàutic que anem, a París, a Londres, a Southampton, a Barcelona inclòs, sembla que anime una miqueta, però clar, este, molt poquet a poquet, però bueno, jo prefereixo ser optimista.
Comentaves que s'havien organitzat alguns sopars i algunes festes. De quins altres serveis, a part dels pantalans i a part de les infraestructures pròpiament dites de l'àmbit nàutic, disposa Sant Carles Marina?
Sí, bueno, de pantalans, amb llum i aigua, pues això és lo mínim, no? Wifi gratis per a tots els clients. Tenim un bar-restaurant que està obert tots els dies de l'any. Tenim també una piscina, tenim un club amb llibreries, amb una televisió amb antena parabòlica, amb sofàs, que són exclusius pels amarristes, i bueno, pues, i el servei de recepció i d'atenció al client, no? que pues nosaltres mimem molt al client, pues a lo millor te demanen des de bitllets d'avion fins a llogar cotxes, qualsevol cosa, perquè a veure, els que són d'aquí no, però els estrangers pues necessiten coses que bueno, pues que les ajuda una miqueta, a vegades traduir, si necessiten reparacions pel barco, pues pues col·laborar en la traducció, si no són europeus, pues los tràmits amb aduanes també, d'ajudar-les una miqueta. O sigui, és una concepció, no te puc dir exactament, però fem de tot lo que calgui perquè el client estigui a gust.
Àngeles de la Riba, capità de port de Sant Carles Marina, moltes gràcies per atendre'ns i esperem pues, que s'acabin confirmant, no?, aquestes previsions que donen a entreveure una petita recuperació del sector. Moltes gràcies, Àngeles.
A vosaltres. Bona tarda. Adéu.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I avui l'Aurora Requena des de Plàncton ens treu d'excursió, com sempre, buscant algun indret de la nostra costa que sigui atractiu i no només des del punt de vista estètic. Aurora.
Hola, què tal?
Avui cap a on anem? Cap a on encarem el nostre bus, el blau marí?
Molt bé. Avui ens anem d'excursió als espais naturals del Delta del Llobregat.
El Delta del Llobregat, per tant, anem a la costa central.
Efectivament. Anem molt, molt a prop de Barcelona. I és que encara no havíem anat d'excursió a cap indret de la província de Barcelona. I, bueno, mira, també té els seus espais interessants que també s'ha d'anar-hi.
Pues vinga, agafem la motxilla i on anem, no?
Efectivament. Avui ens agafem la motxilla i ens anem a conèixer un dels dos deltes que tenim a les nostres costes, el Delta del Llobregat. Com ja recordareu, així una miqueta, un delta és un espai on es troba el riu i el mar. Es troben i comença una mena de lluita. Una lluita, és a dir, perquè és un lloc on el riu, si el mar li deixa, anirà depositant tots els sediments que porta, arribant a formar grans extensions de sediments amb una forma de triangle cap enfora. Aquest triangle és modelat per la força del mar, que el va erosionant de poc a poc. Però el riu va aportant sediments també, així que, bueno, és que això és com una mena de lluita entre el mar i el riu. I pot arribar un moment que el riu deixi d'aportar tant de sediments pel tema d'embassaments o el que sigui, i l'acció del mar sigui més forta, i llavors aquesta forma de triangle pot desaparèixer o disminueix o canviar les mides.
I també molt podem trobar molt a prop de grans infraestructures, no? Pel que pareix,
sí.
No?
El que té aquest espai és que el trobem al pobre, ho dic al pobre perquè està com una mica rodejat, per una banda té l'aeroport de Barcelona, per l'altra banda té el port de Barcelona i pobles així com el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, que bueno, són pobles amb bastant depressió urbanística.
Però, bueno, però és un espai que va sobrevivint, eh?
Efectivament, de fet s'estan fent bastants esforços per a que sobrevisqui perquè és una de les zones humides més importants de Catalunya. I de fet abans, quan la pressió industrial no era tal, la zona va ser una zona agrícola bastant important gràcies als aqüífers que es troben sota el terra i que havia permès que hi hagués molts de conreus. Encara en queden alguns de conreus a la part més terra dins.
Per tant, ara mateix, tot i la pressió a la que pot ser sotmès, bueno, el riu va fluint i el delta es va mantenint, no?
Va fluint, no flueix, clar, el riu Llobregat no té, bueno, és un riu molt natural, que està bastant intervenit per la mà de l'home, i resulta que aquest espai no té les dinàmiques pròpies d'un delta, no té la forma pròpia d'un delta, però bueno, a pesar de tot és un espai que té uns valors naturals importants i que ens trobem des de la part final del riu Llobregat, espais de llacunes, d'aiguamolls, pineres de litorals, dunes i platges verges. Així que bueno, és interessant.
Podem trobar-hi fauna en aquest espai?
Sí. De fet, és una zona de pas, és una àrea de pas d'aus migratòries entre Europa i Àfrica, i de fet per això és zona cepa, amb zeta. Què vol dir això de cepa? És una figura de protecció europea, que les sigles, que vol dir zona d'especial protecció de les aus. Val? Aquesta és una d'aquestes figures europees de xarxa Natura 2000. Val? I que són, es declaren en aquest cas perquè s'hi troben aus que són molt importants dins de les espècies europees. A més, també és reserva natural parcial i és un espai d'interès natural. Són gairebé 2.000 hectàrees protegides que ofereix tot un seguit de senders per a poder gaudir-lo. I bueno, ja sabeu que des de plàncton, com que són com la cabra que sempre tira al món, o el cas del plàncton que sempre tira a l'oceà, us volem recomanar un dels itineraris del parc que et porta a la platja.
Molt bé, suposo que serà un itinerari curt, tampoc haurem de fer gaire
esforç, no? Sí, l'espai és petitet i aquest itinerari que us proposem és un itinerari circular que surt d'una de les llacunes de l'espai, que es diu l'Estany de la Illa. I entra el sender d'entra per una zona de pineda, amb típics arbusts mediterranis, amb un gentiscle, l'ars blanc. I en l'època de l'any pues, te trobes unes espècies d'aus uns altres, com els pitrojos. I després surts de la pineda i bueno, arribes a la platja del Prat. És una platja llarga, una barra de sorra, i bueno, no hi ha molta gent. I si el temps es deixa, podrem sempre gaudir d'un bon bany.
Suposo que això interessarà moltíssim a la gent que estarà molt prop de Barcelona, no?
Clar, és que volíem parlar-vos d'aquest espai perquè pensem a la gent de Barcelona, que, bueno, que recordeu que teníeu aquest espai, em pots arribar amb el tren, amb autobús i caminant després. I bueno, que recordeu que tenia aquest espai, que és important comentant pel tema de les aus i que bueno, sempre mereix una petita excursió per a conèixer la feina que està fent allà als ajuntaments i al Consorci dels Espais del Delta del Llobregat.
Doncs Aurora, gràcies per acompanyar-nos en aquesta excursió. Agafarem la motxilla, anirem a conèixer el Delta del Llobregat i ens retrobem en el pròxim Blau Marí.
Molt bé.
L'Arjau. I avui anem a parlar de literatura i literatura històrica i el Manel de Ramon ha marxat cap al Museu Marítim de Barcelona on ens parlarà d'un llibre sobre les reals drassanes de Barcelona.
Doncs ens anem efectivament cap a les drassanes de Barcelona perquè justament aquest dimarts es presentava un llibre referit a aquesta doncs, infraestructura important en la història marítima de Catalunya. Anem a parlar d'aquest llibre que es va presentar a Olga López, que és el cap de l'oficina de projectes del Museu Marítim de Barcelona. Què tal? Benvinguda.
Hola.
Anem a explicar una miqueta en què consisteix aquest llibre sobre la història de les drassanes.
Doncs el llibre és una síntesi del coneixement actualitzat que tenim sobre l'edifici avui dia. És una obra que intenta recollir tot el coneixement que s'ha generat en els darrers temps a través de les diverses investigacions i els projectes de recerca amb metodologies i tecnologies molt noves, molt innovadores en el procés de recerca històrica i, a més, aplega un recorregut fotogràfic per la història de l'edifici. És un llibre que es basa sobretot en els fons fotogràfics en els que apareixen representades les drassanes al llarg del temps, des de l'inici de la fotografia fins als nostres dies. I doncs pretén això, posar de relleu la importància de les instal·lacions en el conjunt de la ciutat i recordar el paper històric que han jugat aquestes drassanes al llarg de la història de la corona d'Aragó primer, de la monarquia dels Àustries després i després la monarquia dels Borbons fins a arribar als nostres dies ja com a equipament cultural.
Per què aquest llibre i per què ara?
Doncs aquest llibre neix de la voluntat de recollir informació molt dispersa que circulava molt en cercles més aviat erudits i que no havia arribat al conjunt de la ciutadania. La voluntat era, doncs, fer un producte de gran divulgació, de gran abast, perquè la gent que els ciutadans de Barcelona i els que visiten la ciutat i passen per davant de la façana del conjunt sapiguessin què hi havia al darrere d'aquelles pedres, quanta història, quanta activitat, quants homes i dones treballant-hi hi han hagut al llarg del temps. Ara, perquè hem culminat una fase del procés, una fase importantíssima del procés que ha estat la restauració arquitectònica de l'edifici, un projecte que es va iniciar fa 27 anys i que s'ha anat executant per fases i ara hem acabat l'última fase amb la qual cosa el conjunt de l'edifici ja està absolutament restaurat i estem parlant de vora 18.000 metres quadrats de conjunt arquitectònic, la qual cosa no és cap broma. I sobretot perquè si aquesta fase ha acabat ara, altres estan per venir, altres estan per arribar. Paral·lelament a la restauració hem fet un esforç per coordinar i impulsar i coordinar projectes de recerca per intentar conèixer millor allò que estàvem restaurant, tant l'edifici com la instal·lació, és a dir, la institució i el que feia, perquè servia com funcionava, però aquest procés encara no s'ha acabat. La recerca continua viva, activa i avançant.
Per tant, tenim els dos motius clars. El per què, per apropar les drassanes a tot el públic, I per què ara? Doncs perquè s'ha acabat aquesta fase de la restauració de les drassanes. Qui hi ha darrere del llibre? Qui edita el llibre? Qui ha estat o qui han estat els impulsors?
Del llibre. Darrere del llibre hi ha moltíssima gent. La veritat és que és una obra que plega molts esforços i moltes energies. Els responsables, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, de l'edició del projecte són el Museu Marítim, per una banda, en una voluntat lògica de donar a conèixer la nostra seu, i l'editorial F2, que ha portat, doncs, jo crec que el seu esperit de cerca de l'excel·lència, que és el que caracteritza i es materialitza en la seva obra editorial. Darrere d'aquestes dues institucions i entitats hi ha un seguit d'institucions sense les quals seria impossible que aquest llibre hagués vist la llum. La primera, la Fundació Museu Marítim de Barcelona, una fundació que plega empreses del sector marítim que aposten per l'obra cultural que desenvolupa el museu i aposten amb un recolzament econòmic important. I Marina 92, que ha estat un dels socis d'aquesta empresa més importants, perquè ha aportat també un recolzament econòmic sense el qual hagués estat impossible. I darrere de tota aquesta gent que ha estat la que ha possibilitat la materialització del llibre des del punt de vista formal, hi ha un seguit d'investigadors, historiadors, arqueòlegs, arquitectes, arxivers, fotògrafs, que són els que han nodrit l'essència d'aquest llibre.
Un llibre coral, diguéssim, eh?
És molt coral.
Que participa moltíssima gent.
Com correspon als més de 750 anys d'història del nostre edifici.
Efectivament. Per cert, molt ràpidament, la presentació d'aquest llibre, que tenia lloc a principis d'aquesta setmana, vindrà acompanyat d'un seguit d'activitats, no? Suposo que visites les drassanes, activitats paral·leles...
Efectivament. De fet, el llibre forma part d'un programa que es diu Descobreix les drassanes i que plega no només aquesta edició, sinó altres activitats, altres formats pensats per segments de públics diferents. Hi ha activitats per un públic familiar, hi ha activitats per públics que volen autoadministrar-se la informació, per això hem fet un autoguiat amb el qual les persones que ens visiten poden recórrer l'edifici i dosificar la informació que en volen rebre. Molt a mesura dels seus interessos, hem dissenyat també una activitat teatralitzada per les famílies al cap de setmana. Intentem diversificar tipologies d'activitats, formats, perquè tenim un públic molt divers i volem arribar a totes les seves aspiracions i els seus desitjos de conèixer les drassanes.
Efectivament, doncs escolta'm, solament cal felicitar-vos per aquesta iniciativa i convidar a tothom aficionat a l'arquitectura i a la història, i a la història marítima en particular, a llegir el llibre i a visitar aquestes drassanes. Olga López, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies per la teva aportació i també les aportacions que ens fa, com sempre, Olga López des del Museu Marítim de Barcelona. Hem de posar punt i final al nostre programa d'avui. Un programa que ens estàvem escoltant novament Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una de les empreses tonyinaires més importants de l'Estat i, sobretot, també de Catalunya. Aquesta indignació pel posicionament delicat i també de la Unió Europea respecte a la negativa, a l'increment de la quota de captures de tonyina roja de cara a la pròxima temporada. També hem aprofitat per parlar de l'àmbit tradicional, galeres rostides, i ens ha explicat què vol dir atracar una barca. Han estat el Joan Argentó i el Rafael Martí, com sempre. A l'acordió del Grumet hem recuperat La Mediterrània se'ns mor, un tema de la companyia elèctrica d'Arma. I al Norai hem marxat fins a Sant Carles de la Ràpita. Àngeles de la Riba, capità de port de la Marina de Sant Carles, ens ha parlat d'aquesta infraestructura. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha traslladat al delta del Llobregat. I el Manel, com sempre, en el seu apunt cultural, al Museu Marítim de Barcelona, i avui parlant de literatura. Res més, una abraçada molt cordial del que us parla Francesc Callao, en nom de tot l'equip, com sempre, que fa possible el programa Blau Marí, és a dir, el Joan, el Rafel, el Manel i l'Aurora. I ens trobem en el pròxim programa. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callao visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.